Preparats per la missió. Francesc enfatitza la formació espiritual i humana dels futurs preveres. No et quedis enrere. Informa de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del camp a taula. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat recomana extremar al màxim les precaucions a causa de risc d'incendi que hi ha en algunes zones de Catalunya, independentment de l'època de l'any. Aquesta recomanació la va realitzar dilluns d'aquesta setmana després de l'incendi a l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, on les condicions extremes que es van produir van facilitar la propagació del foc. A la zona de les Gavarres i arreu de Catalunya feia dies que no plovia quan es va produir el sinistre i, per tant, hi havia una sequedat ambiental molt alta i una humitat relativa molt baixa. Cal recordar que des de dissabte passat, 15 de març, no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització d'agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura, per exemple. Aquesta coincidència en el temps de la prohibició de fer foc al bosc i que es produís un incendi forestal fa que des del camp a taula recordem a tothom, societat en general, però també els pagesos, que a l'hora d'anar al bosc o de fer tasques de neteja, cal tenir cura. Totes les mesures són poques i al final, com diem sempre, tothom perd.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Aquesta setmana s'ha donat a conèixer a Barcelona les dades anuals del cava. Aprofitant l'acte de presentació, hem conversat amb Pere Bonet, president del Consell Regulador del cava. Bon dia i gràcies per haver-nos atès, ja que he tingut que atendre gran nombre de mitjans que, com sol ser habitual, volen saber com està aquest sector tan important per a la nostra economia. El primer que li volia preguntar és, tot i la crisi, podem dir que el 2013 ha estat un bon any pel cava, mantenint-se al nivell de vendes?
Bon dia. Sí, efectivament, avui hem presentat les dades i siguen unes dades que donen un petitíssim retrocés en relació a l'any anterior, podem dir que són unes bones dades, hagut de compte que és un any complicat, el sèptim any de dificultats econòmiques al món, concretament el nostre país dels que més ha patit aquestes dificultats, i per tant podem dir que aquest petitíssim descens en la producció i venda de cava és una satisfacció perquè continuem mantenint el volum important que té el cava al món, 241 milions d'ampolles, de les quals 160 aproximadament s'exporten a més de quasi 140 països, el qual és satisfactori, com deia, perquè ens consolida des de fa molts anys aquest nivell de producció i de consum de cava al món, que és un dels més importants. El Cava és un gran vi al món, sens dubte.
El mercat nacional, que és el que havia estat més afectat per la crisi, sembla que ha mantingut les xifres de l'exercici anterior. Suposo que això és una bona notícia. Tot i que mirant xifres dels últims 20 i pico d'anys hi ha hagut una davallada, perquè clar, a vegades es parla de boicots, d'això, però tu mires les xifres i els últims, amb les que heu facilitat dels últims 20 i pico d'anys, hi ha hagut un... a poc a poc ha anat baixant el mercat nacional, en canvi ha anat pujant l'internacional.
Sí, efectivament, el mercat nacional no s'ha recuperat ni de la davallada que devia significar el 2006 la primera onada de boicot que va patir el Cava, és veritat, i ni tampoc de la crisi d'aquests 7 anys, i fa que estem per sota dels nivells de fa 8 anys. Per contra, l'exportació ha sigut una mica la vàlvula d'escape que ens ha permet créixer durant aquests 7 anys, o de créixer amb uns nivells molt petits. El consum intern, concretament el 2013, per primera vegada té una davallada, però decreixent, és a dir, hem perdut menys que altres anys de la crisi, el qual sembla que diuen, bueno, a lo millor hem tocat fons i tornarem a recuperar alguna cosa.
Els productors cavistes, que la majoria esteu concentrats aquí a Catalunya, teniu por de les conseqüències que el sector pugui tenir la consulta del 9 de novembre, que és molt a prop de la campanya nadalenca? Us ho heu plantejat?
Sí, evidentment, el que passa és que nosaltres no podem fer res més que el que fem, que és elaborar el cava, tenir-ho a punt, distribuir-ho i deixar-ho el millor possible a l'abast de tothom. Fins aquí és la nostra feina. La resta, el que sigui, sonarà i no podrem fer res. Però ojalà que no tingui repercussions.
Mirant així xifres de consum a Espanya, gairebé la meitat del consum nacional a les llars es concentra a l'àrea metropolitana de Barcelona i a l'àrea nord-est de la península, o sigui, Catalunya, per entendre. A què creu que es deu això? Per la tradició que tenim a Catalunya, del cava?
Sí, el cava té més tradició de celebració i de consum a Catalunya que la resta. Les dades aquestes que diu inclouen, són dades d'aquesta companyia Nielsen, i són dades que inclouen, com deia, el nord-est, és a dir, una part també d'Aragó i Balears, que són unes zones realment molt consumidores, i dintre d'aquestes Catalunya la que més.
Si parlem d'exportacions, Alemanya segueix sent el líder del rànquing amb 40,2 milions d'ampolles, però mirant entre els 10 primers de la llista hi ha països, almenys a mi m'han sobtat, i això que vinc cada any, però ho he fixat perquè es parla de Bèlgica, però Suïssa, Finlàndia, Suècia, com és això que aquests països estiguin entre els 10, el top 10 de consumidors de cava?
Bueno, curiosament són països que tenen un consum de vi en general bastant alt. A Suïssa, que és un país no productor de vi, té un consum d'algú més de 30 litres per capita i any. I la paradoxa és que aquí a Espanya, que som els que tenim el conjunt de vinya més gran del món, amb quasi un milió d'hectàrees, només consumim amb prou feines 13 litres per capita i any. El qual vol dir que aquests països nòrdics, per exemple, que no produeixen, però sí consumeixen, no són molta gent, però sí que fan molt soroll, perquè finalment pues, Suïssa està al voltant dels 6, algo milions d'ampolles i els països nòrdics estan tots al voltant entre 2,5 i 3 milions d'ampolles, que està molt bé.
Veiem que Bèlgica i França segueixen creixent. Bèlgica ja està en el tercer lloc del rànquing i en canvi el Regne Unit seria l'exemple de fort retrocés del 16,76%. Hi ha alguna causa per aquesta davallada?
Sí, nosaltres pensem des del Consell que això és que s'han abandonat línies blanques, marques de distribuïdor que no s'han subministrat amb els intermediaris del Regne Unit, i això ha fet que es produeix aquesta davallada, però mantenint per contra un volum molt important al Regne Unit encara de quasi 30 milions d'ampolles. S'han perdut 5 milions d'ampolles. Bueno, jo penso que si s'han perdut perquè les volien comprar a un preu massa barat, pues ben perdudes estan, perquè el cava no es mereix que tingui aquests preus que a vegades s'anuncien i mediàticament tenen aquesta repercussió tan dolenta pel conjunt del cava.
Curiosament, parlant amb un productor abans de la roda de premsa, em deia que a vegades per la xifra de França, que és una xifra molt, molt important, perquè clar, anar a França a vendre cava on el xampany és el rei, és a vegades picar pedra, i vull dir que s'ha de fer una feina constant, i amb això vostè té molta experiència. Ens ho podria explicar, això?
Bueno, de França pel cava és una pica en Flandes. Si vendre al país del xampany més cava que el xampany a Espanya, doncs sembla que és prou difícil, i el cava ho ha aconseguit. Jo penso que part de l'èxit ha estat amb una de les firmes que ha sabut fer una posta en escena a través d'un dels cellers que aquesta mateixa empresa té a França, i li ha servit, diguem-ne, d'aprenentatge de com introduir-se al mercat francès i com fer un màrqueting adient.
Quan a països tercers, que són també els que possiblement han incrementat més, on s'han incrementat més les vendes, destaquen els Estats Units i Japó. Però vostè diu que sobretot als Estats Units hi ha un potencial de creixement elevat. Us ho podria explicar, això?
Sí. Els Estats Units és un país enorme, que a més és productor de vi, per la qual cosa vol dir que el vi no és un producte estrany per la població, i aleshores penso que només 18 milions d'ampolles als Estats Units és realment una xifra petita. Crec que si el conjunt dels cavistes s'esmeren a conquerir el mercat americà, l'increment pot ser molt notable, i ens podem situar de seguida als nivells del xampany, que estan quasi doblant els nostres. Per tant, penso que els Estats Units és un país que mereix més atenció i més esforç.
Possiblement una via és la que es parlava de l'enoturisme aquí, o sigui que quan venen aquí de gent d'altres països agafin aquesta cultura del cava, que després la portin als seus països, perquè era típic fa uns anys parlar de que els americans quan venien menjaven les gambes amb Coca-Cola, per exemple, i se'ls ha d'anar canviant aquesta idea, millor amb l'enoturisme o el turisme aquí, perquè després els seus països puguin aplicar aquesta cultura del vi i el cava, no?
L'enoturisme és un factor clau pel futur del cava, i jo diria que de tots els vins. Si es fa bé, és la millor comunicació que podem fer. O sigui, convèncer la gent quan ve a casa teva. Els americans que vinguin aquí a fer enoturisme no serà fàcil. Jo crec que sí, que s'ha d'intentar introduir el cava dintre del que és el circuit dels viatges dels americans cap a Europa, que fan enoturisme a altres llocs, i intentar captar més gent. Tenim la sort de que la capital que més creués a Europa, bueno, la segona, em penso que és Barcelona, rep, la majoria són americans, i aquí podríem fer algun esforç. No és fàcil, però bueno, tot és qüestió de proposar-ho i que les empreses agafin el desafiu d'intentar-ho. I jo crec que als Estats Units s'ha d'anar, i s'ha de fer la pedagogia in situ.
En el cas dels japonesos, que també són un país important, potser sí que s'ha fet aquesta pedagogia, perquè el japonès, Catalunya, bueno, tot pel modernisme, per altres coses, possiblement és diferent, no? El cas del japonès sí que té aquesta cultura, no? O coneixement del vi i el cava de Catalunya.
El Japó té aquesta cultura, però hi ha molt camí a recórrer. 7,7 milions de cava són moltes, però per una població de 115, doncs tampoc són tantes. El problema és que els hàbits de la classe mitjana japonesa encara potser no entren en el món del vi, com a molts altres països. És una qüestió de tenacitat, de continuar insistint, i de saber transmetre tots els valors que té el nostre producte. Els japonesos són potser el mercat més diferent de tots. És el mercat que requereix una posta en escena més lenta però més sòlida, i té l'avantatge de que una vegada entres és molt fàcil continuar entrant, sempre i quan facis les coses bé. I el japonès té l'avantatge, per altra banda, de que és un mercat que sap apreciar i valorar i paga la qualitat. Per tant, al cava jo penso que aquí és una gran oportunitat.
I la Xina, que parlant d'habitants allà ja és una cosa, i que a poc ens hem introduint els catalans, però clar, és immensa. La Xina què?
La Xina segur que serà un país, és un dels països emergents, sens dubte, i serà un dels grans consumidors de vi. No ara mateix, no a mig termini, estem pensant a llarg termini, però sí que és necessari començar a caminar des de ja mateix. Això què vol dir? Pues, invertir comercialment i en màrqueting ara, perquè quan esclati el cava estigui en una posició més que suficient ben distribuïda per conquerir el mercat. El Xina funciona el consum del vi perquè ells són els que han decidit apostar fortament per l'elaboració de vi. Són ja el dia d'avui el quart productor mundial de vi. O sigui, ja tenen en quant a superfície de consum de vinya. Per tant, vol dir que ells aposten pel vi. I tardarem una generació, a lo millor, però ja vindran i consumiran, i nosaltres crec que tenim un vi que és de la màxima qualitat i gens cara.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'ADUN quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb Pere Bonet, president del Consell Regulador del Cava, i ara entrarem amb el cava que més es produeix, tant al mercat interior com per l'exterior, és el brut. És el que millor sortida té en aquests moments?
Bueno, és la tendència. Jo crec que amb això han tingut molt a veure les marques, que els elaboradors que han sabut fer pedagogia de que el brut és més natural. No és l'únic producte que està funcionant molt bé, perquè els caves de postre que tenen un grau de dolçor superior també estan funcionant molt bé, amb la qual jo crec que és una bona notícia saber que els diferents tipus de cava tots tenen una sortida potencialment alta.
Ara que parlava de diferents tipus de cava, mirant allò els números, sí, he vist que el Brut Nature i Extra Brut té molta acceptació al mercat interior, sembla estar al 27% aproximadament, però en canvi es ven poc a l'exterior. Per què això?
No em quadren molt aquestes dades, perquè, a no ser que sigui la línia blanca, que no la tinc ja tan controlada, les marques el que es porten bàsicament és brut. Bueno, és probable que siguin les línies blanques, que, com deia, no les tinc controlades si és brut o no és brut.
Bueno, jo he vist allò mirant el Brut Nature, en aquest cas, més que el Brut.
El Brut Nature no deixa de ser una minoria dintre del conjunt de bruts. Hi ha el Brut Nature, l'Extra Brut, el Brut, i el que impera més és el Brut normal.
La majoria d'ampolles comercialitzades tenen una criança mínima de 9 mesos, però també hi ha d'altres games, i d'això ens ho podria explicar, que això és el reglament, no?, del mínim dels 9 mesos.
Sí, el mínim d'envelliment a la cava de criança és de 9 mesos. A partir d'entre 9 i 15 mesos és cava, a partir de 15 fins a 30 és cava de reserva, i més de 30 són caves gran reserva. La denominació gran reserva està és exclusiva pel dintre dels escumosos, només pel cava. O sigui que els altres escumosos no poden fer un tipus gran reserva. tenen de dir-li d'una altra forma. La tendència és, era, abans de la crisi, que a la reserva i a la reserva pujaven, i la crisi s'ha doncs, frenat molt, inclús s'ha fet descendre el volum de cava gran reserva i reserva. Però els volums que encara s'expedeixen doncs són importants. Tot plegat són més de 30 milions d'ampolles, que són moltes.
Des del Ministeri s'està treballant amb una llei per les denominacions que són autonòmiques, que seria el cas de... Hi ha molt poques i entre elles estaria el Cava. Com està el tema aquest i quins avantatges suposarà aquesta llei per a vostès?
Sí, hi ha, de fet, en el món del vi hi ha tres DOs que estan en aquest cas superautonòmic, que són el Cava, que està a cavall de 7 autonomies, de les quals Catalunya representa el 98,5%, però després hi ha també la Rioja, que està a cavall de 3, i Jumilla, que també està a cavall de 2. Amb el projecte de llei de les denominacions d'origen i dels consells reguladors supraautonòmics, suposo que estarà aprovat enguany i representarà que els consells reguladors deixaran de ser una part del Ministeri i passaran a ser una corporació de dret públic, amb la qual cosa serà, diguem-ne, una associació privada, però que tindrà algunes funcions públiques pel control i per la garantia de la qualitat del producte, en aquest cas el Cava. Jo crec que això donarà més agilitat probablement a la gestió i al mateix temps no deixem de dependre del Ministeri, que és la màxima autoritat d'agricultura espanyola.
Vostè ha estat recentment elegit president del Consell Regulador del Cava. Quins objectius es marquen? Sí, suposo que alguns objectius es marquen. I la lluita contra la estacionalitat segueix sent un dels reptes.
Sí, els objectius que nosaltres ens hem marcat és no deixar de consolidar tot el que s'ha fet durant aquests 150 anys de història del Cava. Això és molt important. Nosaltres som una referència juntament amb el Xampany al món i això no podem perdre ni en volum ni en qualitat. Però sí que la qualitat, jo penso que si la tenim no l'hem sabuda potser comercialitzar degudament. Hem de saber fer una posta en escena de la nostra qualitat per poder millorar el nostre prestigi i això que tingui com a conseqüència una millora del valor afegit per repartir entre tota la cadena del sector, que és necessari per continuar progressant, perquè sense valor afegit no hi ha investigació, no hi ha innovació i no es poden fer les postes en escena que calen avui dia per lluitar al món.
El preu mitjà de l'ampolla quin seria?
Segons les dades que nosaltres tenim és 4,45 euros l'ampolla. Són les caves de marca, per dir-ho d'una forma, caves de elaborador, de fabricant, és 5,4 i les marques de distribuïdor, diguem-ne la línia blanca, és de 2,15.
Faran campanyes per promocionar el consum interior?
No deixem de fer campanyes. Si la desestacionalització que vostè em deia abans és un dels objectius que hi ha des de sempre. Penso que l'hem d'assolir perquè, com hem dit ja moltes vegades, el cava no és només un vi per celebrar, sinó que també és un vi gastronòmic. Hi ha molta varietat de tipus de cava i hi ha caves que són fantàstics per acompanyar les millors gastronomies del món, per exemple la japonesa. És una de les coses que els japonesos han descobert, que per la seva gastronomia el cava és fantàstic i podem trobar caves que siguin magnífics inclús per acompanyar carns vermelles, i ja no diguem doncs, els postres, amb els caves de postre que s'estan fent darrerament, i per suposat cal subratllar la importància que tenen avui dia els rosats, diferents tipus de rosats que et donen també una gamma de possibilitats de consum enormes.
Parlàvem d'aquesta desestacionalització, però quan et ve la memòria al cava sempre et ve aquelles campanyes nadalenques de certes marques, i llavors clar, sempre et ve quasi el consum pel Nadal, no?
Sí, el Nadal encara continua sent potser un 40% del conjunt de l'any, i o inclús potser una mica més, depèn del tipus de cava. Són les caves més semisecs, diguem-ne, doncs probablement el consum pot arribar al 60% de l'any. Però jo crec que sí que les campanyes han fet molt bé el conjunt del cava i han aconseguit que el cava passés a ser un producte proper, quan molts anys enrere era un producte de luxe. Ara és un producte que bueno, està a l'abast de qualsevol economia, i en caves de tot tipus, i això pues, és bo. Les campanyes han fet molt de bé, però hi ha molt camí a fer fora de les campanyes.
Però el fet d'estar com a denominació d'origen també dona un prestigi. A més, vostès també han apostat molt per la qualitat. O sigui, es veu els darrers anys des del camp fins a la botiga, no? Hi ha aquesta qualitat amb l'embotellat, amb el treball al camp, amb el treball als cellers, amb la investigació. Hi ha hagut un treball molt important també d'investigació.
Sens dubte. El cava, en els últims 30 anys, jo diria que ha donat un pas de gegant. Des de que es va modernitzar d'alguna forma l'elaboració del cava amb la incorporació de les tecnologies de temperatura controlada per la fermentació, etc., el cava ha sigut una punta de llança amb l'elaboració de vins escumosos i una referència al món. És necessari continuar amb aquesta línia, perquè si no, no pots aspirar a ser líder. Per ser líder has de tenir aquesta innovació constant i has de buscar l'excel·lència, que és el que fa el cava.
Vostè ha començat la seva intervenció amb una frase una mica allò inquietant, que ha dit que hi ha molta repercussió mediàtica sobre el cava i no se li fa justícia. Què volia dir amb això?
No, volia dir que es parla molt del cava sempre amb temes no positius. El cava és un vi d'excel·lència, i mai es parla d'un vi d'excel·lència. Sempre es parla de que si és un cava que un ADO que potser té problemes interns, que a totes n'hi han, o és un cava que s'està venent barat o amb una línia blanca a no sé on, que a totes les DOs, la Xampanya, Bordeus, Borgonya, Rioja, n'hi han productes molt baratos, mitjans i cars i molt cars, igual que el cava. Però aquí, curiosament, en el pobre cava sempre el maltractem mediàticament i sempre només parlem de que si és barato o hi ha problemes.
Per últim, com veu el futur del sector del cava?
El veig amb optimisme, perquè hi ha molt de talent, hi ha grans viticultors que estan cuidant molt el paisatge i propiciant que es faci un turisme de primera, i després hi ha efectivament les marques que tenen aquesta vocació de les empreses familiars de fer un producte que sigui el número 1, el millor, i això sens dubte redundarà en benefici del conjunt del cava. O sigui que amb optimisme.
I a vostè el veig molt animat, per tant agraïm a Pere Bonet que ens hagi parlat de la situació del sector del cava.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos a parlar del cava.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Aquest diumenge a les dues arriba el Tot Musicat, el programa de música en català de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Conversarem amb Xarango, que ens presenten el seu segon disc, Somriu, i també en Civic, que els tindrem a l'estudi i ens faran dues cançons en directe i també ens presentaran el seu primer disc, Civic. I tot plegat ho farem, com sempre, diumenge a les dues. Us esperem.
Diumenge 23 de març, l'Atlàntida de Vic presenta La Passió segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach, sota la direcció de Masaaki Suzuki. Una oportunitat única per gaudir d'aquesta nova versió de referència mundial. Més informació, l'atlantidavic.cat.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 18 de març, el blat farratger ha cotitzat a 225 euros per tona, puja 5 euros. El blat de mora francès, a 205 euros per tona, augmenta 11 euros. L'alfals granulat, a 160 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, a 313 euros per tona, baixa 5 euros. I la garrofa, a 185 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,30 euros al quilo. Repeteix el preu. I el groc viu sobre granja, a 1,06 euros al quilo, puja 6 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,14 euros al quilo. Es manté. I el groc canal, a 1,61 euros al quilo, augmenta 8 cèntims respecte la darrera setmana. La gallina pesada, marcat 0,62 euros al quilo, baixa 10 cèntims. I el gall, 0,18 euros al quilo, repetint en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,03 euros, per tant, baixa 2 cèntims. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,83 euros, disminueix 1 cèntim. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,77 euros, es manté. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,59 euros, repeteix.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,45 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,05 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,20 euros al quilo per canal. Tots els preus pugen 25 cèntims, mentre que el cabrit ha marcat 10,90 euros, baixa per tant 1 euro.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel. L'actualitat.
Les organitzacions agràries catalanes i associacions del sector porcí que dimarts passat van protestar davant del Ministeri d'Indústria a Madrid per la reducció de les retribucions de les plantes de cogeneració de tractament de purins que ha paralitzat l'activitat de les 29 existents arreu de l'Estat, 6 d'elles a Catalunya, consideren que el Ministeri s'està equivocant al no entendre les seves demandes. A la protesta hi van participar unes 1.500 persones, entre treballadors de les plantes, representants d'aquestes instal·lacions i ramaders, de les quals unes 500 procedien de Catalunya. La reforma del sector elèctric elimina aquestes instal·lacions la consideració de producció d'energia en règim especial, circumstància que el sector porcí considera que el govern no ha tingut en compte que les plantes de cogeneració han demostrat ser un instrument útil per la gestió de purins a les zones de major densitat ramadera. Els ramaders i les plantes demanen una moratòria de 2 anys que comencin les negociacions i s'elimini el caràcter retroactiu de les noves retribucions.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, ens posem en contacte cada setmana amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses per saber quina és la tendència i quins els productes més comercialitzats. En primer lloc, parlarem, com fem habitualment, amb Jordi De Fez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Cidre.
Com ho tenim, això del peix fresc, aquesta setmana?
Bé, aquesta setmana podem recomanar la compra de just de palangre i barat, tots dos principalment de Galícia i País Basc. Uh-huh. Com ja va succeir també durant la setmana anterior, El mercat ha presentat una bona oferta a bon preu de llenguada d'Holanda, França i de les Illes Britàniques, així com també podem destacar Cassó de Galícia. Mm-hmm. Cal comentar l'abundant presència de bacallà fresc una setmana més i de vedells, del qual, si et sembla, podia explicar que n'hi ha molta gent que els confon els dos. Mm-hmm. Són espècies molt semblants i voldria fer l'esmena de que com a característica anatòmica destacable per poder trobar la diferència, el bacallà al seu costat presenta una línia blanca molt característica, sin embargo l'abadeix la té de color fosca, és una característica molt, molt ràpida per veure'ls. I una altra de les diferències també que es pot veure, si conserven el cap, tant un com l'altre, la trobem en que a l'abadeix no té les típiques barbetes al mentó que tenen la majoria dels gàdids, incloït el bacallà. Com a curiositat, aquestes barbetes, podem comentar que per la gent que no és habitual dels mercats i el tema de peixos, que aquestes barbetes són òrgans sensorials tàctils, i que s'allotgen al sentit del gust i són utilitzats per orientar-se i buscar menjar, sobretot a profunditats com són l'aigua molt fosques, no?
Parlaves que hi ha diferències visuals.
Sí.
En quant a gustativa, suposo que també deu ser...
Sí, home, el bacallà és molt més melós, té una carn més gustosa que l'abadeix. L'abadeix, diguem, seria el germà pobre, entre cometes, tot i que són bons els dos productes, però seria el germà pobre del bacallà, no?
Per tant, visualment hem dit que la gran diferència és aquesta línia del costat.
Sí, la línia blanca, que té el costat característica del bacallà, l'abadeix la té fosca, també la tonalitat una mica del que és el color del llom també és una miqueta més fosca la de l'abadeix que de la bacallà, i després la manca de les barbes de l'abadeix en contra del bacallà, que sí que les té.
I la procedència sol ser la mateixa?
La procedència, zona? Aviam, a l'abadeix principalment aquesta setmana ha vingut de la part del Cantàbric, Galícia, País Basc i sobretot d'Irlanda. D'Irlanda ha arribat molta quantitat de badells. De bacallà, com sempre, Dinamarca i Noruega són les procedències que normalment abasteixen el mercat.
O sigui, pel que veiem, un queda més al nord i l'altre quedaria una mica més al sud, per entendre'ns.
Sí, sí.
Més o menys, perquè els nostres oients ho entenguin més o menys.
Les taigues són més riques en nutrients d'on s'alimenta més el bacallà i, per tant, aquesta és la diferència notable, que després també ho tenim amb provar la carn d'un o de l'altre, no?
I pel que fa a marisc fresc?
Sí, de marisc fresc, aquesta setmana només recomanaríem dos productes. Un seria el cargol punxenc d'Itàlia, França, de Catalunya i del País Valencià. I també la gamba vermella, aquesta pràcticament del nostre litoral català,
Sí, que aquesta és molt, molt apreciada, aquesta gamba.
Sí, sí, sí. El que passa és que, com et vaig dir la setmana passada amb el tema d'escamarlà, aquest tipus de gamba també és una mida mitjaneta la que està arribant ara. Llavors, bueno, és una miqueta més assequible de preu.
I potser fins i tot està més gustosa, no?
La gamba vermella és... per mi és la crem de la crem. A mi m'agrada molt i és un producte molt apreciat.
No, per mi també.
Ja som dos.
Doncs gràcies, Jordi. I tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes del mar més comercialitzats i també si hi ha alguna característica com aquesta setmana hem pogut diferenciar, no?
Molt bé, Cidre, doncs fins la setmana que ve.
Ja hem parlat de peix i marisc i ara conversarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia, Cidre.
Pel que hem parlat prèviament, com que aquí sempre hi ha trampa, que parles abans. Avui ens centrarem en una fruita, no?
Sí, bàsicament ens podem centrar en una fruita perquè el que està arribant de moment, fins que no hi hagi una mica de canvi, doncs són sempre les mateixes varietats, tant de fruites com d'hortalisses.
D'acord, doncs ja pots entrar i ens pots desvetllar de quina fruita es tracta.
Bueno, parlarem d'una diferent, que no la tenim aquí al nostre país, és la, una fruita tropical, la, la pinya americana, l'ananàs, com li diuen. Que aquesta, és, el seu origen està ubicat a Sud-amèrica. No, no saben tampoc ben bé on està. Que va ser una sèrie de propietats que és força... es va molt bé per la salut. Bàsicament és molt, molt diurètica, que això és important a l'hora de, sobretot les senyores, ara que anem de cara a l'estiu, que ja es volen posar el biquini i posar-se maques, que ja ho són de per si, doncs volen aprimar-se una miqueta. Això els va molt bé a l'hora doncs, bueno, d'eliminar líquids que sempre se'ls acumulen una mica.
És per aprimar-se, no per la bellesa. Això és més difícil, no?
O sigui que... bueno, tot ajuda, tot ajuda. Si fem una dieta com Déu mana, ben equilibrada i sana, tot ens ajuda doncs, a tenir un cos més sa, més fort i amb un pes ideal, que és lo,
o sigui que
seria lo correcte.
Dins la dieta del biquini podíem incloure la pinya?
Sí, més que res perquè és diurètica i això el que es fa pues, bueno, és eliminar aquests líquids que sempre els retenim i no hi ha forma d'eliminar-los. No? És una forma doncs, bueno, d'eliminar-los i que no tenir aquests mitjalins una mica lletjos que sempre estem mirant-se'ls i no hi ha forma de treure-se'ls de sobre. Hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció sobre la pinya, perquè normalment en les fruites, quan es polaritzen, quan els animalets aquests que volen, les abelles, les avispes, tal, posen el polen en un altre i tal, resulta que amb les pinyes, normalment això, el que s'encarrega de fer aquesta feina són els colibris. És una mica, si no més curiós, no? I ja és un animal de mica, és un ocell, no és un insecte. I és curiós, més que res per això.
La pinya, el que sí estem veient darrerament, bueno, els que anem a comprar establiments, sí, és que ja ve molt, molt tallada, no? O sigui, pots comprar la pinya sencera, però també partida per la meitat i després manipulada ja tallada a trossos.
Sí, bueno, això ho fan en molts establiments, en moltes botigues, sobretot de carrer, perquè, a veure, s'ha limitat una miqueta el que és el consum degut a que tenim una època una mica dura en quant a treballs, a diners, no s'arriba a final de mes. Llavors el botiguer, que és molt, molt espavilat, té una vista molt, molt tirada endavant, diu, bueno, a veure, si jo haig de vendre una pinya, un meló, una cíndria, és igual, i la tinc a vendre sencera, segurament per una família que són 3-4 persones doncs és molta quantitat. Tallo per la meitat i llavors el que faig és això, doncs, es ven alguna menys de quantitat, però la gent sí que ho va comprant perquè el que no volen és que se'ls faci amb el vi.
I què és millor, menjar-la àcida o dolça?
A veure, la
perquè
pinya...
també trobar el punt de la pinya és...
Sí. És una mica complicat. És una
perquè
mica
vosaltres
complicat,
aquí...
Perquè és qüestió de gustos, no? El que passa és que la pinya no és com una altra fruita qualsevol. Tu quan collis un préssec, per exemple, i el tens que portar a Mercabarna, per al seu procés de com diria jo, no sé, de comercialització. Des de que el cullen, arriba a Mercabarna, el detallista el compra, el porta a la botiga i el consumim, passen una sèrie de dies. Encara que el producte està molt ben conservat i està perfecte, però passen uns dies. I el producte l'han de collir un palet verd. En el cas de la pinya, no, s'ha de collir al punt, perquè la pinya, si no el collis al punt, o sigui, o es madura la planta, o quan el talles deixa de madurar, no, ja no va més endavant. Es queda tal qual. L'únic que llavors comença la seva degradació. Val? Així com una fruita acaba d'anar madurant a poc, en el cas de la pinya no. Tal com la talles, el punt de maduració és el que tenia i a partir d'aquí comença el seu punt de degradació.
I aquí a Mercabarna que us arriba la pinya sencera, no?
Sí, i aquí, bueno, senceres, no? Com a mínim una caixa.
No,
ja, ja. La venda és diferent, a l'engròs, com a mínim és la caixa i és una, les pinyes són senceres, lògicament. Això ja dic que és el petit botiguer el que, d'alguna manera, per poder abastir els seus clients, que no s'emportin una quantitat que se'ls faci malbé, parteixen les peces grans i les venen, inclús hi ha vist síndries, doncs, partides en quatre parts. En funció de la quantitat de gent que hi ha en una casa.
Doncs moltes gràcies. Que sàpigues que m'has deixat molt, molt tocar la setmana passada amb el tema del maduixot,
sí,
que s'havia de menjar a l'inrevés.
Sí, què tal?
Sí, no, molt bé, però vull dir que veig molta gent i els, sí, ara els estic dient, tu menja, inclús algun, clar, botiguer, que ho fa, com deien, que tallen per dalt, però comencen per la part de baix.
Sí, però és per comoditat. Normalment no ho tallen perquè s'agafen per les fulles i així no t'embrutes els dits. Però realment a l'hora de menjar s'ha de començar per on estan les fulles, perquè la part dolça és l'última, és la més bona, la que té més sucre i es gaudeix millor de la fruita.
Sí, sí, doncs vaig ara ho estic venent així a tothom, a la meva família, a tothom que veig.
Molt bé.
Dic, menges malament el maduixot. S'ha de fer al revés i, a més, l'argument aquest de que hi ha la part on hi ha més sucre, més...
Exacte.
Llavors la gent, o sigui, de seguida reacciona, no?, i diu, doncs, és veritat.
Sí, sí, sí. El que passa és ja dir que acostumem a menjar de rodó d'una manera i fins que no s'ho expliquen i ho veiem, sembla que canviar els hàbits és una mica difícil. Però doncs, bueno, proveu-lo així que val la pena.
Agraïm, com sempre, a Joan Cebrián que ens hagi atès i fins aquí aquesta secció setmanal del producte.
Molt bé, doncs, fins la setmana vinent. Bon dia.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'agenda.
El dimarts 25 de març es fa a Vilajuïga una jornada sobre intercanvi d'experiències i coneixements entre dones emprenedores del sector agrari. I el Fara de Carles, una sobre l'aprofitament turístic sostenible del medi natural. El dia 26 es realitza a Montblanc i a Reus una jornada sobre la guia per la venda de proximitat. I a Tortosa, la setena jornada d'Esporga d'Olivera, el Baix Ebre i Montsià. El dijous 27, la Bisbal de Falset acull una jornada sobre la millora del rec a les comunitats regants del Montsant. I el 28 es du a terme Sant Pere de Ribes, la tercera jornada d'Esporga de l'Olivera. Pel que fa a la formació, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de les Borges Blanques organitza del 24 al 26 de març un mòdul específic de benestar animal en explotacions avícoles. L'Escola Agrària de Manresa realitza del 24 al 27 de març un curs sobre els aspectes teòrics, pràctics i legals per al diagnòstic de la tuberculosi bovina. La Unió de Pagesos du a terme del 24 de març al 8 d'abril a Pallejà un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. El Sindicat Agrari també efectua del 24 de març al 3 de juliol a la Seu d'Urgell un curs d'auxiliars en ramaderia ecològica. L'Escola Agrària de Manresa fa del 24 de març al 28 d'abril un curs de generació de calor amb energies renovables, com la solar o bé la biomassa. L'Escola Agrària, en aquest cas de l'Empordà, realitza a Vic del 25 al 27 de març un curs sobre sales blanques alimentàries. I, per últim, l'Escola Agrària de Targa organitza del 26 de març al 22 d'abril un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Del camp a taula.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'adult a la caixa?
Els tens tots, perquè pots comptar amb el suport dels especialistes agraris i t'avancen l'adult quan ho necessitis. A més, t'emportaràs una càlida manta per al sofà si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. Les fires.
Aquest cap de setmana encara es pot anar a la Fira de Sant Josep, Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, a Mollerussa, que tanca les portes al públic demà diumenge 23 de març. El visitant trobarà maquinària agrícola, ramadera i indústries complementàries, productes agroalimentaris i automoció. Avui dissabte i demà diumenge es fa a Gironella la Fira de Sant Josep, de caire multisectorial, i a Olot, la Fira de l'Embotit. Per parlar d'aquesta darrera, tenim a l'altre costat del telèfon Estanis Vayreda, regidor de promoció de la ciutat, comerç i turisme de l'Ajuntament d'Olot. Bon dia, senyor Vayreda, i benvingut al programa.
Molt bon dia.
Com és obvi, el principal element de la fira que ha començat avui i clourà demà és l'embotit. De quin tipus trobarà la gent que vingui i quins altres productes agroalimentaris hi ha?
Bé, nosaltres quan plantegem aquesta fira de l'embotit la diferenciem en dos grans apartats. Hi ha un primer apartat on nosaltres donem molta importància a l'embotit elaborat per productors. Per tant, trobaran tot tipus d'embotit clàssic, però sobretot amb una 25ena, uns 25 productors que són els que fan el producte doncs, des de l'inici fins al final. A més, hi ha més de 70 parades més, per tant, al final estem parlant d'un centenar de parades, on hi ha llavors tot tipus de producte agroalimentari, formatge, cerveses, altres tipus de producte agroalimentari, però diferenciant molt això. El que és el producte doncs, elaborat de productor, que a nosaltres ens sembla que és important que la gent que vingui el pugui doncs, degustar, però també parlar amb aquella persona que elabora aquest producte. No? I en això ens diferenciem una mica amb moltes altres fires que hi pot haver d'aquest tipus, que acaben sent més de revenedors, i en canvi nosaltres volem donar molta importància a aquest productor.
Per tant, el que també estan potenciant és el contacte que no té habitualment aquest productor amb el consumidor.
Correcte, que cada vegada els consumidors volem saber més d'aquell producte, volem saber com s'elabora, és tot aquest producte de quilòmetre zero, doncs de característiques molt de territori, i doncs tot això aquesta fira ho permet, perquè ja dic, hi ha tota aquesta primera part amb unes casetes de fustes molt ben diferenciades, aquests 25 productors de sobretot, ja dic, embotit, formatge i cervesa artesana, que és el primer que es troba el visitant.
D'on provenen aquests expositors i també els visitants d'on solen venir?
Els expositors tenim de tot. Tenim, evidentment, productors del territori, del Olot i de la comarca de la Garrotxa, però també d'altres comarques de Catalunya, amb diferents productes. I per tant, aquest any, com a novetat, ja vam començar l'any passat amb un territori convidat, aquest any també tindrem com a territori convidat el formatge de Mó, amb també actuacions de folklore de les illes. I els visitants, doncs, tenim visitants gràcies també a les bones comunicacions d'arreu de Catalunya, molta gent, evidentment, de l'àrea metropolitana de Barcelona, de les comarques centrals, Osona, Bages, Ripollès, evidentment, de Girona. Per tant, és una fira, doncs, amb moltíssima gent d'arreu de les comarques de Catalunya.
S'ha avançat, perquè jo la darrera pregunta que li volia fer era si hi havia alguna novetat. M'ha parlat d'aquesta presència del formatge de Mahó.
Sí,
hi ha alguna altra cosa més?
Sí, aquest com deia, és un territori convidat i també aquest any com a novetat hi ha un espai tast que és innovador, on la gent també doncs, comprant 5 tiquets pot fer un espai tast de formatges, pa i vi, tot de producte català, que és un espai nou d'aquest any, on la gent, doncs, ja dic, amb aquests 5 tiquets, 1 euro per tiquet, per tant, amb 5 euros, podrà fer un tastet i un recorregut gastronòmic per diferents productes, que són formatge, vi i pa, que el pa, doncs, també sabeu que ara està doncs, ressorgint molt l'elaboració de pa, diferents tipus de pans, diferents tipus de farines, de textures, i aquesta és una també de les novetats que hi ha en aquesta fira d'enguany.
El nom és Fira de l'Embotit, però pel que veig és una fira gastronòmica amb l'eix de l'embotit, la base de l'embotit del productor, però pel que veig havent-hi tastos, havent-hi també bueno, poder comprar el producte, poder conversar amb els productors. És una fira, al final, gastronòmica, no?
Sí, sí, sí. El que intentem és que tingui prou elements també atractius perquè la gent pugui venir. Demà, el diumenge, doncs, hi haurà doncs, tot el despassejament del porc perquè la gent, sobretot la mainada, no pot veure les parts del porc. Hi ha tastos, hi ha doncs, demostracions de cuina lligada al porc, hi ha actuacions de folklore. Tenim també el diumenge el ball d'un element de la nostra faràndula, que és el porc i el xai, no? Un element molt típic d'aquí. Hi ha una rostida, com deia, de mà de porc. Bé, hi ha molta activitat complementària, gastronòmica i lúdica, que fa doncs que la gent gaudeixi d'aquest bon cap de setmana doncs amb aquesta nova fira.
Agraïm a Estanis Baireda que ens hagi parlat de la Fira de l'Embotit d'Olot.
Molt bé, gràcies a vostès.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. La setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.